Escolta, això d'Escandinàvia, què tal?
Molt bé, una sorpresa.
De viatge, Catalunya Ràdio.
Sorpresa perquè és aquella península que et trobes als mapes allà al nord i que et diuen doncs, que són els països socialistes que funcionen més, de més temps i tal, i no t'ho acabes de creure. O sigui, t'imagines doncs, que tot funciona molt bé, però a nivell un món feliç gairebé, no? Que no t'ho imagines gaire humà. I, bueno, t'hi vas a partir d'una sèrie d'estímuls turístics, com pot ser el sol de mitjanit, doncs, que és una etiqueta que et venen i que no, home, que té la seva gràcia, no? Això que no es faci de nit mai. I t'hi acostes, te n'adones, el primer de tot, que està superlluny, el segon, que és enorme, però enorme, i sobretot enorme verticalment, és a dir, que la península és llarguíssima, i que hi viu molt poca gent, i que hi viu poquíssima gent.
Fa molt de temps regnava a Suècia un rei anomenat Gylfi. El rei Gylfi s'estimava la seva terra nòrdica. Fins i tot, els hiverns durs i freds en què durant mesos i mesos el sol mai no lluïa i la llum somorta reflectida per la neu i el glaç apenes il·luminava les muntanyes i els boscos ombrívols. En aquesta època de l'any, el rei Gylfi s'estimava Suècia més que mai i no volia que li passés per alt ni una pedra ni una herbeta, cosa que no hauria estat difícil perquè eren temps de violència i incertesa. No tan sols els reis de Suècia, Noruega i Dinamarca estaven sempre en peu de guerra, sinó que bandes de pirates vikings, que no devien lleialtat a ningú, saquejaven les costes del nord a bord de naus temibles. El rei Gylfi estava preparat contra aquestes flotes pirates. Els seus guerrers formaven guarnicions per tot el país, amb fortaleses circulars protegides amb murs de pedra i terra que s'enlairaven a més de 1.000 metres d'altura i amb una palissada de troncs d'arbres més alta que dos homes, l'un sobre l'altre. A dins hi vivien els homes, amb les seves famílies i els seus cavalls, amb barraques de sostre de palla agrupades de quatre en quatre, formant una plaça defensiva. El rei Gylfi no tenia mai por de ser atacat per exèrcits estrangers o per naus vikingues, i cada nit dormia al seu castell, en son plaent d'un home en pau amb el món i amb ell mateix. Però estava destinat a perdre part del seu regne, i d'una manera misteriosa. Tot va començar amb la dona.
Nosaltres vam sortir de Varna amb l'últim any que podíem agafar aquest bon rotllo de l'Interrail, i érem jovenets, 25 anys, pots agafar-ho, i vam sortir amb tren de Barcelona juntament amb tota la gent que se n'anava doncs, a la Costa Brava. Nosaltres anàvem molt carregats i dèiem, no, nosaltres anem a Estocolm, i la gent, clar, ens mirava una mica raro, oi? Vam estar 40 hores en el tren, es pot fer a més amb molta tranquil·litat, només fent canvis a Ginebra i Hamburg, en el nostre cas, però uns canvis de 20 minuts, mitja hora, i vivint 40 hores dins del tren, no? I et plantes, pum, directament a Estocolm. Això el que passa és que la gent no ho coneix, no? O en tot cas te n'adones quan ja és massa tard. Perquè crec que no té limitació inferior, potser comenci als 15 anys, però en tot cas, fins als 25, tu pots pagar-te un bitllet a la Renfe que et permet, amb quilometratge il·limitat, viatjar per tota Europa, bé, per tota una sèrie de països, que és la majoria d'Europa, que ho tenen contractat, pagant unes... Mira, quan jo vaig anar a Escandinàvia valia 38.000 pessetes i això et dona un mes de quilometratge il·limitat de pujar a tots els trens fora de l'estat del qual tu surts, és a dir, per nosaltres dins de l'estat espanyol és la meitat de la tarifa, però vaja, això no és cap problema perquè és d'aquí a Cervera, que no és res, i en tots els altres absolutament gratuït, sempre en classe en segona, no? Si vols agafar llitera o així tens una reducció. I aleshores el que passa és que això ha creat dins de la gent que el coneix una filosofia, que els anglesos que tot ho posen en paraules li diuen el verb to interrail, no? I molta gent et pregunta si estàs... Ah, you interrailing? És a dir, què estàs fent d'interrailero? I perquè, esclar, moltíssima gent, sobretot jove, sense recursos i amb l'única idea de la mobilitat, viu en el tren. És a dir, fa un abús d'això, si tu vols, i viu a les estacions, dorm a les estacions, viatja aprofitant trens de nit, etc. I es mou moltíssim un matí, s'aixeca el 5 i l'endemà, doncs, està a Hamburg, no? Però sí, sí, és super recomanable fins que tens 25 anys després. Ja t'aparquen com a persona adulta i a pagar com tothom.
La dona que havia de destarotar la vida plàcida del rei Gylfi era diferent a les dones del nord. Era alta, això sí, però el seu cutis no era rosat, sinó colrat pel sol. Els seus ulls no eren blaus, sinó marrons, i la seva llarga cabellera no era d'or clar, sinó negre, i segons la llum, gairebé de porpra. Més aviat semblava alguna esclava portada al nord pels vikings que havien navegat mar endins rumb a la gran ciutat que ells anomenaven Verger Abundós. Havia arribat a la ciutat del rei Gylfi conduint un carro esculpit ornadament i amb un tendal brodat. El tiraven quatre bous, que eren els brous més grans i més valents que no s'havien vist mai al nord abans. Gylfi la va convidar a estar-se al seu castell. La seva gràcia i figura, els seus rars ulls marrons, els seus cabells foscos i la seva aroma de flors i d'exòtics fruits madurs fascinaven el rei. Ell el va fatillar i en pocs dies el rei va desitjar donar-li la meitat del seu tresor. La dona va dir que no volia res, que sols de viure al nord ja era feliç. Però que sí, el rei Gylfi hi insistia de debò, ell acceptaria un tros de terra per viure-hi, diguem, mitja hectàrea. Per efecte de l'encanteri, Gylfi no va dubtar gens ni mica a oferir a Gefjum, aquest era el nom de la dona, tanta terra com pogués llaurar amb els quatre bous un dia i una nit. Aleshores, aviam, tu ja has sortit de Barcelona, han passat 40 hores i has arribat a Estocolm. Què fas allà?
Bé, primera sorpresa. Com totes les guies diuen, és a dir, t'aconsellen que vagis a la Tourist Office del lloc. Primera sorpresa, l'oficina de turisme funciona. I funciona molt bé. Tu no tens ni idea d'allotjaments, no tens ni idea de quin rotllo podràs aconseguir allà o com ho trobaràs. Arribes i te n'adones que hi ha una oficina turística a la qual es parla la majoria de les llengües europees. Quan dic la majoria vull dir 8 o 9. I aleshores allà et faciliten una informació molt detallada i una reserva amb un petit recàrrec, no? En el cas d'allotjament, que és la primera cosa doncs, que estàs buscant. En el nostre cas, a Estocolm, només a Estocolm, vam anar a hotel. I'm not superstitious. I vam anar a hotel perquè vam trobar aquell producte de la indústria turística que poques vegades es fa per aquí, però que funciona molt. Ens vam trobar amb una mena d'oferta, una mena de rebaixes d'estiu, en el qual hi havia un paquet que, pagant una quantitat força raonable pels serveis que t'oferien, tenies durant 4 dies un allotjament en un hotel de classe turista i una tarja que et permetia viatjar per tots els transports públics d'Estocolm, i pensa que allà es viatja amb autobús, es viatja amb una mena de tramvies, es viatja amb un metro fantàstic, de 3 nivells, increïble, i es viatja amb ferri, perquè Estocolm és com, bueno, el tòpic de la Venècia del nord, etc., però vull dir, Estocolm està ple de petits llacs i de petites illes. I a més d'això, amb aquesta tarja podies entrar gairebé tots els museus, i gairebé tot, diguem-ne, els llocs d'interès turístic d'Estocolm. És clar, quan ens vam trobar amb això, nosaltres que no anàvem d'aquest rotllo, perquè preteníem anar de famílies i, o de pensions o d'albergs, una cosa més barata, ens vam dir, va, vinga, ens hi posem. I va valdre molt la pena.